Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Remedios Cortés Cortés de Palma. Bar d'Auxene de Sa Pobla i el seu fill Mohamed. Maria del Rosario Díaz Jiménez de Palma.
Bon dia. Jornada tenyida d'actes arreu de les Balears per alçar la veu contra qualsevol tipus de violència masclista. Com acabeu d'escoltar, la finca de Raixa a Mallorca s'ha anomenat cada una de les dones assassinades a l'illa d'ençà que hi ha registres. També al Parlament hi ha hagut una motiva encesa d'espelmes per recordar les 38 dones assassinades enguany a Espanya. Un d'aquests crims, en recordem-ho, va ser a Puigpunyent. Na Joana tenia 79 anys. Avui dia a les illes hi ha més de 4.000 casos actius en el sistema Biogen. És una de les dades destacades d'aquest 25N. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dijous, d'aquest dimarts. Ho feim amb Iván López, el control tècnic titulars. Titulars que repassam amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
El Parlament, ofensiva de l'oposició contra Marga Proens davant la manca de suports parlamentaris.
A una setmana de votar el sostre de despesa, PSIP i Vox han posat en dubte que la presidenta pugui aguantar fins al final de legislatura. La cap de l'executiu ha reivindicat que governa en solitari per voluntat pròpia i ha tret pit de les iniciatives aprovades en aquests dos anys.
Els tribunals ja delibera el jurat del crim de Ses Païsses.
Pendents del veredicte del jurat popular que dictaminarà la innocència o culpabilitat de l'única sospitosa, Isabel Castaño. L'acusada nega que s'acostés al domicili de la víctima i que l'és foc. La fiscalia reclama per ella presó permanent revisable.
Avui també destacam l'impacte de la despesa turística en el comerç de les illes.
Des de gener, les compres fetes per turistes han deixat 2.000 milions d'euros a les botigues de les Balears. La meitat d'aquesta despesa s'ha fet en els mesos més forts de la temporada turística, entre juliol i setembre, segons les dades de l'Observatori de Comerç de les Illes Balears.
A Menorca, a més, demana que se'n revoqui la subvenció de quasi un milió d'euros a l'agroturisme de l'Alló, investigat per extreure aigua d'un pou il·legal. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El portaveu Josep Castells ha reclamat al govern que informi el Ministeri de les presumptes irregularitats, atès que una de les condicions per rebre la prestació era precisament el compliment de la normativa mediambiental. El conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha explicat que ho estudiarà. El passat mes d'agost, recordem, la Guàrdia Civil va precintar un pou il·legal a l'establiment turístic que extreia fins a 40.000 litres d'aigua al dia.
A Mallorca comença la campanya per renovar els distintius de l'hora a Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Des d'avui, 18.000 vehicles de residents poden renovar el distintiu per estacionar a les zones regulades, un tràmit que enguany s'ha digitalitzat i es pot fer al web de l'SMAP. La gran novetat és que l'any que ve els vehicles autoritzats no hauran de dur cap adhesiu identificatiu.
I també notícia, la sala d'operacions i de parts de l'Hospital de Formentera tornen a estar operatives després d'un mes i 10 dies tancats. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Els resultats positius del darrer cultiu han donat apte avui a l'àrea quirúrgica, que ja pot funcionar, ja pot tornar a funcionar amb normalitat. Avui es reprèn l'activitat urgent i demà la programada amb 7 operacions de dermatologia. A més, les 13 intervencions anul·lades es programaran de nou en els pròxims dies. Va ser després de la dana Alice quan es va detectar humitats en una avantsala de l'àrea quirúrgica.
I en els esports, dia gran per a l'Illes Balears pel futsal, que té compromís europeu. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. És el partit d'anada del 8 de final de la Champions. El mallorquí jugaran a Hongria contra el Hit Kiev ucranià a les 6 de vora baixa, un partit que podreu seguir en directe aquí, a IB3 Ràdio. En futbol, a la primera divisió, el Real Mallorca ha tornat avui als entrenaments després del dia de descans per començar a preparar la visita de dissabte a l'estadi Son Moix de l'Osasuna. L'equip n'és conscient de la importància dels 3 punts contra un rival directe que lluita per la permanència i que té un punt manco que el Mallorca. I avui, en nit de Champions, a les 9 del vespre, Chelsea-Barça, Borussia Dortmund-Villarreal i Slavia de Praga, Athletic Club de Bilbao.
La informació esportiva a partir de les 2:45. Pel que fa al temps, s'esperen pluges a Menorca i més vent a totes les illes. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia per aquestes pròximes hores. Continuarem parlant de variabilitat i això es tradueix en cel en general estirat, sobretot cap a punts d'Eivissa i Formentera. En el cas de Mallorca tindrem un ambient més variable, amb bastantes estones de sol, però també amb núvols, sobretot a punts de la Serra Tramuntana i també del nord-est. Hi pot haver qualque ruixat puntual, però serà sobretot a Menorca on continuaran aquests ruixats amb una certa intensitat, de curta durada, això sí, però que poden ser moderats, fins i tot venir acompanyats de tempesta, i amb un ambient més fresquet, aquestes pròximes hores ja es nota, continuarà aquest descens de la temperatura. Atenció al vent, que s'ha d'anar reforçant i bufarà ja moderat, en qualque cop fort, les Pitiuses a partir d'avui hora baixa, i també s'anirà reforçant amb vista a demà a tot el territori. Demà bufaran fort en el cas d'Eivissa i Formentera del nord, nord-oest, i en el cas de Menorca serà fort de tramuntana. Atenció a la situació marítima demà, molt alterada, sobretot en el nord de Menorca, amb onades que poden superar els 10 metres d'altura. A Mallorca aquest vent serà bufarà de manera moderada. Demà, un dia semblant al d'avui, amb més núvols cap en el nord, i pot haver qualque ruixat puntual i local. En canvi, cel més destapat cap en el sud de les illes, tot això amb una temperatura de mà més baixa, màximes entre els 12 i 15 graus.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06, un any més, els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres s'han concentrat de manera conjunta per reclamar l'eliminació de la violència contra les dones. Ho han fet amb un to lúdic i reivindicatiu. Els dos sindicats han demanat que en l'àmbit laboral es garanteixi l'autonomia de les dones supervivents de violències masclistes. Ha seguit aquesta concentració a la plaça del Tut de Palma, Carme Moreno.
Més d'un centenar de persones s'han concentrat en pancartes amb el lema «Actua contra les violències masclistes, ja ens toca», o amb el lema «Les dones tenim noms». Els sindicats majoritaris s'han unit un any més per reivindicar el 25N i enguany cada sindicat ha exposat els seus propis arguments. Catalina Ginard, de Comissions Obreres, ha reclamat una implicació autèntica dels empresaris per l'aprovació dels plans d'igualtat a les empreses. L'escoltam.
Crec que a dia d'avui encara és una eina que certa part no s'acaba de creure. I la negociació del plan d'igualtat són per equilibrar i cercar la igualtat real dins els centres de treball. I mos hem de creure tots.
Enguany, UGT ha llançat una campanya contra la plataforma OnlyFans. La secretària d'Igualtat, el sindicat, Maria José Cordero, ha reclamat mesures per frenar plataformes com aquesta, que són instruments d'explotació de la prostitució.
Però fins i tot han descobert que hi ha comptes il·legals on hi ha menors d'edat. Per tant, això és una cosa a llevar per complet. Perquè no se pot consentir que avui dia encara s'estigui comerciant amb les dones com si fóssim un tros de carn, una cosa.
En el manifest, els sindicats han alertat que, segons dades del Ministeri de l'Interior, l'any passat es varen denunciar 14 violacions al dia i 43 agressions sexuals també al dia, cada dia.
I al Parlament s'ha fet una encesa d'espelmes en memòria de les 38 víctimes de violència masclista d'enguany a Espanya. Vox ha participat en l'acte institucional, però després s'ha tornat a desmarcar del manifest conjunt.
Tots els grups parlamentaris, a excepció de la formació d'Abascal, han llegit un text per condemnar qualsevol tipus d'agressió contra les dones. El manifest s'ha hagut de llegir fora de l'hemicicle, a la sala del Senat. Els grups han proclamat tolerància zero davant qualsevol expressió de violències masclistes. La diputada socialista Patricia Gómez ha estat l'encarregada d'iniciar la lectura del manifest.
Encara avui som davant una realitat inacceptable. La violència masclista continua present i cobrant vides, llibertats i somnis. Des del Parlament de les Illes Balears volem una vegada més expressar la convicció i la determinació davant la societat balear. Alçar la veu davant la violència contra les dones. No podem permetre cap pas enrere en la lluita contra aquesta xacra.
En aquest acte institucional, el Parlament s'han encès espelmes en record de cada una de les dones assassinades. En total, 38 mares, filles, padrines, germanes i amigues que han estat assassinades per les seves parelles o exparelles. Un d'aquests crims, recordem-ho, va ser dia 20 de març, a Puigpunyent. La Joana tenia 79 anys, va ser la sisena a tot l'estat espanyol d'enguany en les estadístiques de feminicidis.
I avui, en el 25N, vos explicam que a les Illes Balears hi ha 81 dones protegides pel sistema de seguiment telemàtic per evitar que els seus agressors s'atraquin a elles. Són les conegudes com a polseres antimaltractament que en els darrers mesos han estat en el centre de la polèmica per errors puntuals en el seu funcionament.
El jutge Joaquín Andrés, titular del jutjat de violència sobre la dona número 2 de Palma, explica en declaracions a IB3 Ràdio que s'instal·len en casos en què un investigat ja ha incomplit en diverses ocasions una ordre d'allunyament, que sol ser de 500 metres.
En el caso de que esa distancia, por cualquier circunstancia, sea inferior, provoca el salto de una alarma que va a la central y que esta, a su vez, la repite a la policía para así, en su caso, procede la intervención inmediata.
A les Illes s'aproven més de 1.300 ordres d'allunyament anuals. En casos reiterats d'incompliment, es pot arribar a prohibir a l'investigat viure en un municipi, en una illa, o dictaminar-ne l'ingrés a la presó.
Les mesures judicials són importants, però els experts defensen també una aproximació a la violència masclista basada en la prevenció i en l'educació. 20 anys després de l'entrada en vigor de la Llei Integral de Protecció contra les Violències de Gènere, el jutge Joaquín Andrés afirma que encara queda molta feina per fer.
Quizá deberíamos de considerar que serían menos factibles los supuestos de comportamientos violentos por un problema de haber asumido mucho más la condición de igualdad entre hombres y mujeres, y sin embargo en la práctica no vemos esta realidad.
A les Balears hi ha més de 4.000 casos actius en el sistema Viagent.
Com dèiem, enguany, 38 dones a tot l'estat han estat assassinades per la seva parella o exparella. Un d'aquests crims, recordem-ho, va ser dia 20 de març a la localitat mallorquina de Puigpunyent.
Les morts als homicidis són només la punta de l'iceberg, segons recorda Margalida Moll del Lobby de Dones.
Hi ha tot aquell lloc sutil, diguéssim, en comentaris, el micromasclisme, sumós sexista, a mesura que se va incrementant, se va fent més visible tot el que serien possibles ja indicis d'inicis de violència psicològica, violència econòmica i tot el que fa referència, per exemple, ja a part de la violència física.
Des de la vida, dones insisteixen en la necessitat de fer feina en formació i també en prevenció, i recordam que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes. No deixa rastre a la factura del telèfon, però s'ha d'eliminar del registre de telefonades.
I avui també, en aquesta 25N, vos contam que el servei d'atenció de 24 hores per a víctimes d'agressions masclistes i de violència de gènere a l'illa d'Eivissa podria entrar en funcionament al desembre.
Segons Lourdes García Orbay, la responsable de l'oficina de la dona d'Eivissa, el servei funcionarà de manera presencial entre les 8 del matí i les 8 del capvespre de dilluns a divendres. Durant les nits, els festius i els caps de setmana s'atendran les víctimes denunciants de forma telefònica amb un desplaçament de personal de guàrdia en cas que fos necessari. Només a l'illa Pitius, a l'oficina de la dona, ates enguany 751 dones, una quarantena de les quals havien patit violència sexual.
Aquest mes de desembre, no t'ho puc dir ses dades, ja està adjudicat a l'empresa que ho gestionarà, ja tenen el local, estan acabant obres, ja tenen l'equip. Atendrà exclusivament agressions sexuals a dones víctimes d'agressions sexuals i també atendrà aquelles persones significatives del seu entorn, que poden ser família, poden ser algun tipus d'amistat, que són importants ser ateses per afavorir el procés de recuperació d'aquesta dona.
I precisament per continuar alçant la veu i visibilitzar la lluita, avui s'han organitzat diverses manifestacions a les Balears. A Mallorca, les dues que s'aprevouen més multitudinàries són a Palma.
I totes dues parteixen a les 6:30 de l'hora baixa. Una, organitzada per la coordinadora transfeminista que surt des de la plaça de la Porta Pintada, i l'altra, del moviment feminista de Mallorca des de la plaça d'Espanya. La portaveu del moviment feminista, Anna Prats, ha explicat que la violència masclista és un problema estructural i no una xacra.
Volen remarcar precisament que no és una xacra, sinó que és una qüestió estructural i de jerarquia social. En particular, aquest any, l'any passat, la taxa de víctimes va ser la més alta de tot Espanya i creiem que, per tant, és una realitat i una problemàtica social, política i cultural, i aquests casos, les dades d'assassinat i aquests casos de violència així ho demostren.
A Menorca, a Maó, es farà una manifestació que sortirà a les 8 dels jutjats. Es llegiran els noms de les assassinades i se simularà un funeral d'estat, motiu pel qual s'anima les participants a vestir-se de negre. I a Ciutadella, la manifestació organitzada per la CGT començarà a les 7:30 a la plaça de Ses Palmeres. A Eivissa es farà una concentració a les 6 de l'hora baixa al Parc de la Pau i es llegirà un manifest a les 8. I a Formentera tot és una mica més prest. A les 4 del capvespre serà la concentració a la plaça de la Constitució.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:16, ho dèiem en titulars. La presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat avui al Parlament que l'executiu governa en solitari i en minoria per voluntat pròpia. Proens ha assegurat que en 2 anys ha estat capaç de tirar endavant les principals iniciatives previstes en el full de ruta del Partit Popular. Però l'Esquerra i també Vox posen en dubte que l'executiu tingui prou suports per aguantar fins al final d'aquesta legislatura i aprovar els pressupostos de 2026. Marta Puyalta, bon dia.
Bon dia. El portaveu del PSC, Iago Negro, l'ha acusat Proens de no negociar, no gestionar i de frivolitzar en qüestions com les llistes d'espera o l'habitatge. Proens, per contra, creu que la paràlisi és el govern d'Espanya i, parafrasejant Pasqual Maragall, ha respost que el problema que tenen els socialistes és el 2%, en referència a l'informe de l'UCO que apunta a comissions vinculades a l'empresa de l'exsecretari d'organització del PSOE.
Usted habla de que aquí pelea los acuerdos. No es así. Usted no negocia. Y dice que tiene un gobierno estable. Y señora Proens, tampoco es estable. ¿Cómo puede justificar que es estable un gobierno que tiene ya cesados a más del 60% de los altos cargos en 2 años?
Estem en una situació d'estabilitat. No se pot dir el mateix en el govern d'Espanya. Convocaran vostres eleccions, tenen el partit ofegat per casos de corrupció. Com va dir un president socialista, vostès tenen un problema i se diu 2%.
Al seu torn, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha rebaixat el to respecte de la setmana passada. Creu que la imatge del govern és de debilitat i adverteix que, si no els tracten bé, el seu suport no és possible. Des de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía també ha recordat a Proens la seva minoria parlamentària.
Qui Ventura tremola davant la possibilitat d'unes noves eleccions, siguin ara o siguin d'aquí un any, és vostè, senyora presidenta, perquè sap que el seu potencial soci és el que vostè va elegir, en el qui vostè ha fiat en el fons la governabilitat d'aquesta terra, miren la cadira del senyor Vera amb molt de desig.
Me gustaría que se respetara cada uno de nuestros votos, cada acuerdo asumido y cada palabra dada, y se dejaran de ataques gratuitos para hundir al adversario, que es quien les mantiene en el gobierno.
I enfront d'aquestes crítiques, la presidenta ha defensat que continuarà governant en solitari.
Tenc un govern en solitari i en minoria, per voluntat pròpia, i que per aprovar lleis aquest Parlament ha de negociar i ha d'arribar a acords. De fet, tot i el renou, en 2 anys de legislatura han pogut treure endavant la pràctica totalitat de les iniciatives legislatives que han duit en aquest Parlament.
Hi ha una setmana del debat i la votació del sostre de despesa del vicepresident Antoni Costa, ha admès que no serveix de res aprovar-lo si després no es poden aprovar els pressupostos. Costa ha respost així al diputat socialista Marc Pons, que l'ha acusat de no haver fet res per aconseguir un acord.
Farem el darrer esforç, m'ho deia. Però si no han fet ni el primer, senyor Costa, si no han fet ni el primer esforç, si no ha estat capaç ni siquiera de moure't seu mil·límetre en la negociació...
No travessarem les nostres línies vermelles si ens ho demana Vox. Però tampoc els atravessarem si ens ho demanen vostès. No ho han fet durant tota la legislatura i, evidentment, no ho farem tampoc ara.
D'altra banda, el PSC i Vox han permès al Partit Popular introduir a darrera hora el debat de la proposició de llei per crear la nova Universitat de Mallorca, un centre privat impulsat per ADEMA. La iniciativa ha entrat finalment com a darrer punt del dia al ple d'avui. Els ecosobiranistes s'hi han oposat perquè el text es va registrar dimecres passat. Consideren que la urgència no està justificada i que aquesta manera de procedir és, diuen, una manera de legislar a la carta.
2:20, avui també és notícia que s'han localitzat les primeres restes humanes a les excavacions del cinquè pla de fosses. Ha estat el cementeri de les Figueretes a Eivissa.
Aquestes tasques varen començar just fa una setmana, el passat 18 de novembre, i s'hi han trobat diverses restes, entre les quals un crani d'home adult amb fractures compatibles amb lesions per arma de foc.
Més qüestions. La sala d'operacions i de parts de l'Hospital de Formentera tornen a estar operatives. Avui ja es reprèn l'activitat quirúrgica urgent i demà la programada. A més, les 13 intervencions anul·lades es programaran de nou en els propers dies. Ens ho conta Elena Trinidad.
Els resultats positius del darrer cultiu han donat acte avui a l'àrea quirúrgica que ja pot tornar a funcionar amb normalitat. Va ser després de la dana Alice quan es va detectar humitats en una avantsala de l'àrea quirúrgica. Per aquest motiu, des del passat 15 d'octubre, fa un mes i 10 dies, la sala d'operacions i de parts només han estat operatives per casos d'emergència vital. En aquest període s'han derivat a l'Hospital Can Mises 5 intervencions quirúrgiques i 2 parts de baix risc, i a l'Hospital de Formentera es va atendre un part de baix risc. Les mesures s'han repres en caràcter preventiu per garantir la seguretat dels pacients, segons s'han explicat des de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
I Ciutadella fa efectiva la cessió del solar a la zona de Santa Rita, on s'ha de construir el futur centre per a persones amb discapacitat física que gestionarà la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca. Ens ho conta Axel Camarasa.
La cessió es fa per 75 anys i serà el primer equipament d'aquestes característiques a Menorca. Actualment, les alternatives són el trasllat a una residència de Mallorca, l'atenció domiciliària o bé ocupar una plaça geriàtrica si aquesta persona té més de 55 anys. Sentim el batlle de Ciutadella, Llorenç Ferrer, i el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
Un centre que ha de cobrir les necessitats de persones amb discapacitat física que moltes vegades es veuen abocades i es veuen... desplaçades cap a Mallorca perquè no poden atendre les seves necessitats.
Un centre que combinarà una atenció integral a la discapacitat, combinant servei residencial, centre de dia i recursos de rehabilitació.
El projecte promogut des de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca preveu 20 places de residents i també servei de centre de dia.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:24. La vista oral pel crim de Ses Païsses va quedar vista per deliberar després d'una setmana de judici. El jurat popular ha començat avui a revisar les proves presentades a la vista per emetre un veredicte.
A les 12 del migdia, el jurat popular, que està format per 11 membres, 9 titulars i 2 suplents, ha rebut aquestes proves per deliberar si Isabel Castaño és culpable d'assassinat amb traïdoria per calar foc a un habitatge on va morir un home de 77 anys. Segons fonts judicials, són 20 els punts que hi ha en aquest objecte. Recordem, l'acusada va negar qualsevol implicació en la mort de l'home, mentre que el Ministeri Fiscal la situa a 350 metres de la casa en el moment de l'incendi. Avui, a les 8, es veurà si el jurat ha decidit sobre la seva culpabilitat o innocència o si tornen a reunir-se demà per a continuar deliberant.
I no deixem l'audiència provincial, on no hi ha hagut acord a la vista prèvia per als 21 acusats de narcotràfic a Mallorca i per aquí la Fiscalia demana 191 anys de presó en total i una multa de més de 42 milions d'euros.
Se'ls acusa d'introduir a l'illa més de 10 quilograms de cocaïna, a més de marihuana i altres drogues de disseny. Els fets varen passar entre 2021 i 2022 i en la investigació es varen confiscar doblers i droga per un valor de més de 600.000 euros.
2:25, obrim plana econòmica. Les vendes en el sector del comerç de les Illes Balears mantenen el seu creixement en tots els grups de venda. Segons l'Observatori del Comerç, s'han incrementat un 4,6% des de principi d'any.
Les compres fetes per turistes van augmentar un 8,9% en el tercer trimestre i fan de palanca externa els comerços de les Balears. En tot l'any varen superar les vendes als 1.900 milions d'euros. A més, segons ha explicat la directora general d'Economia i Estadística, Catalina Barceló, s'ha produït un increment de la presència en línia dels comerços de més de 10 treballadors de l'arxipèlag i l'índex de facturació triplica la mitjana estatal.
Que el 39% de les empreses amb més de 10 treballadors són les que tenen un canal de venda online, les que venen online, tenen una facturació total de 580 milions, però aquests 580 milions respecte a la seva facturació total només representa el 8%, és a dir, el 92% de les ventes que fan el comerç és de forma presencial.
L'afiliació a la Seguretat Social del sector comerç també ha crescut, un 2,9% interanual, i arriba al valor més alt de la sèrie històrica d'un mes d'octubre amb 53.830 persones fent-hi feina.
I la companyia EasyJet preveu incrementar un 5% en la capacitat a l'aeroport de Palma el pròxim 2026, juntament amb el de Màlaga. Son Sant Joan és l'aeroport amb millors previsions per l'any que ve. L'aerolínia, a més, se tancarà l'any 2025 amb un increment del 7% i amb 3 milions de passatgers que hauran passat per Son Sant Joan.
En el conjunt de l'Estat, la previsió de l'aerolínia és que l'any que ve la capacitat creixerà un 6,5%. El director general d'EasyJet per al sud d'Europa, Javier Gandara, ha explicat que Son Sant Joan és l'aeròdrom amb més trànsit aeri de tot l'Estat. Gandara també ha detallat que els aeroports d'Eivissa i Menorca tenen un trànsit més estacional.
Eivissa i Menorca són destinos que operamos en verano nada más, aunque en Menorca tenemos una ruta con Gatwick durante el invierno, pero bueno, en general son destinos bastante más estacionales, pero yo creo que Baleares es un destino más que consolidado, pues mucha gente pues sigue queriendo ir a las Baleares, a distintas citas, pero también mucha gente que vive en Baleares quiere ir al resto de Europa a precios asequibles.
I el govern central ja ha engegat la maquinària perquè Teresa Peramato substitueixi Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat.
El Consell de Ministres ha demanat el dictamen del Consell General del Poder Judicial sobre la idoneïtat de Peramato i, si no hi ha novetat, serà nomenada per part del rei a proposta del govern. Peramato va ingressar l'any 90 a la carrera fiscal i té una àmplia trajectòria, especialment en la lluita contra la violència de gènere. Actualment és fiscal de sala, cap de secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem. En acabar el Consell de Ministres, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha defensat la proposta.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es
o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos, al amparo de lo que ha sido su trayectoria profesional y su trayectoria personal.
La portavoz del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, assegura que aquest nomenament és continuista.
Porque la nueva fiscal que proponen es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz, y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30, temps ara, a l'informatiu migdia per a les desconnexions insulars.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Comença la campanya per renovar els distintius de l'hora a Palma. Ina Morales, bon dia.
Bon dia, des d'avui, 18.000 vehicles de residents poden renovar el seu distintiu per estacionar a les zones regulades. Un tràmit que enguany s'ha digitalitzat i es pot fer a través del web de l'ESMAP. La gran novetat és que l'any que ve els vehicles autoritzats no hauran de dur cap adhesiu identificatiu.
L'Ajuntament d'Artà ha aprovat de manera provisional la modificació de les normes subsidiàries.
Construir una piscina que superi unes mides preestablertes o plantar jardins amb espècies que consumeixin massa aigua no serà possible una vegada que s'aprovi definitivament aquesta modificació.
La Comissió Insular de Patrimoni del Consell Insular ha aprovat l'adquisició de la fàbrica nova de soia per destinar-la al futur museu tèxtil de l'illa.
L'adquisició de l'immoble, declarat Vic el 2018, serà efectiva abans que acabi l'any, després de l'acord assolit en la propietat.
Tot d'una parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions de l'arribada a Palma per la carretera de Soia i per la carretera de Valldemossa, des de Son Espases fins a la incorporació en la via de cintura. En la via de cintura també trobarà un tràfic lent en sentit d'aeroport, des de l'altura del cementeri fins a la incorporació en l'autopista d'Inca. Està per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. Amb Ivan López del Control Tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiuses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
De nou, un any més, un 25N més, Reixa s'ha convertit en l'escenari de l'acte en memòria de les víctimes de violència masclista organitzat pel Consell de Mallorca.
La música ha encetat i ha clos l'acte que començava amb la lectura dels noms de les 41 víctimes mortals per violència masclista a Mallorca, 38 dones i 3 infants.
Carmen Martínez Gutiérrez, de Palma. María Asunción Llambes Jiménez, de Palma. Margalida Bany Bonat, de la colònia de Sant Jordi, Ses Salines.
41 persones assassinades, dones i infants, registrades oficialment d'ençà de 2003, quan es varen posar en marxa als registres oficials. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha mostrat el compromís de la institució en la lluita contra les violències masclistes, amb més inversió i accions per atendre a prevenir la violència, una tasca que ha de mantenir-se ferma.
Tornem a dir, ben alt i clar, i amb una sola veu, que no mos resignam, que no mos acostumam i que no ho acceptam ni ho acceptarem mai. Tenim ben clar que no deixarem mai de treballar fins que el recompte sigui zero.
L'ofrena de 41 branques d'olivera a la plaça amb la seva memòria que als Jardins de Raixa ha posat el punt final en aquest acte.
Mentrestant, més per Palma, ha acusat l'Ajuntament de mirar cap a una altra banda davant la violència masclista i denuncia una programació de 25ena insuficient i de mínims.
La formació assegura que la programació és del tot insuficient, superficial i indigna de la gravetat del moment en un context en què les Balears hi ha més de 4.300 casos actius de violència masclista, més de 2.100 dones amb menors a càrrec en situació de risc i enguany s'ha produït un assassinat masclista a Puigpunyent. La portaveu de Més per Palma, Neus Trullol, proposa una política feminista, sòlida i amb recursos.
Avui, 25 de novembre, tornem a dir amb tota sa força que sa violència masclista és una emergència. A ses Illes Balears hi ha més de 4.300 casos actius i el govern del Partit Popular i Vox a Palma responen amb una programació mínima i totalment insuficient. No és seriós i no s'està a l'alçada de sa realitat que viuen tantes dones. Des de Més per Palma reclamam acció, recursos i valentia política. És una qüestió de vida o mort.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:36 es compleixen avui 130 anys de l'accident laboral més greu de la història de les Balears. 97 treballadors, majoritàriament dones i nins, i nines, volem dir, van morir mentre buidaven cartutxos en explotar el polvorí de Sant Ferran.
Mig centenar de persones s'han aplegat al cementeri de Palma per retre homenatge a les víctimes. El sindicat UGT denuncia que, a pesar del descens del 5% dels sinistres enguany, les Balears continuen sent la comunitat amb més proporció d'accidents per nombre d'afiliats. Segons el sindicat, des de gener a setembre d'enguany s'han registrat 16.500 durant la jornada i 12 treballadors han perdut la vida. Enrique Arafil és el secretari de Salut Laboral i Medi Ambient d'UGT.
Seguimos estando a la cabeza de siniestralidad en los índices nacionales. Ya digo, hasta septiembre llevamos 16.522 personas que han tenido un accidente laboral. Y la verdad es que no es para tirar cohetes, aunque haya descendido, pero hay que estar encima.
Més qüestions, ho dèiem en titulars. Avui comença a Palma la campanya de renovació dels distintius de l'hora i ho fa amb una gran novetat. L'any que ve, els vehicles autoritzats no hauran de dur cap adhesiu identificatiu.
Des d'avui, de 8.000 vehicles de residents de Palma poden renovar el seu distintiu per estacionar a les zones regulades. Un tràmit que enguany s'ha digitalitzat i es pot fer al web de l'ESMAP. Lídia Pérez és la gerenta d'aquest organisme.
No serà necessari poner la pegatina en el parabrisas del vehicle. Una vez pagada la tasa, que la tasa es la misma que la del año anterior, que son 24 euros, ya estará dada de alta y nuestros controladores de la hora, a través de la PDA, comprobarán que es correcto y no es necesario poner la pegatina en el parabrisas.
I com dèiem, una de les novetats és que desapareix el distintiu, com ja ha passat a altres ciutats.
Desaparece totalmente porque ya no se emitirán pegatinas. Es un avance hacia la digitalización. El Ayuntamiento de Palma cree que hay que avanzar para poder también ahorrar costes en pegatinas y también en los envíos, y será algo muy cómodo para los ciudadanos.
Totes les persones amb dificultat per accedir a internet poden fer el tràmit presencialment a les oficines de l'ESMAP.
Canviant de qüestió, perquè el PSIP acusa el batlle de Palma, Jaime Martínez, de posar en risc la seguretat de la gent a l'encesa de les llums de Nadal el passat dissabte i li exigeix explicacions urgents.
Els socialistes han registrat una sol·licitud d'informació on demanen explicacions davant la improvisació d'un acte, diuen, que hauria d'haver garantit la seguretat de les persones. Davant les nombroses queixes de la ciutadania, volen conèixer els detalls del dispositiu de la policia local i el reforç de l'MT. Xisco Ducros és el portaveu socialista cort.
No fue una celebración, sino una irresponsabilidad fruto de la dejadez del alcalde y del Partido Popular. Por eso los socialistas de Palma exigimos explicaciones inmediatas. Queremos saber qué falló, quién tomó las decisiones y por qué no se garantizó la seguridad. La ciudadanía tiene derecho a actos seguros y bien organizados. La seguridad no es opcional y el alcalde y el Partido Popular en Palma tienen que asumir su responsabilidad y dar explicaciones.
Canviem ara de municipi. Per Cartà, construir una piscina que superi unes mides preestablertes o plantar jardins amb espècies que consumeixi massa aigua no serà possible una vegada que s'aprovi definitivament la modificació de les normes subsidiàries.
El pla municipal celebrat a Hora Baixa ha aprovat de manera provisional aquesta mesura i ara haurà de ser la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca qui li doni llum verda definitiva. Mentrestant, es manté la moratòria de construcció de noves piscines a tot el terme municipal. Manolo Galán va alertar.
Nosaltres hem rescindit les espècies a les quals se poden, diríem, se poden sembrar en un jardí. El que hem fet és que s'han de sembrar espècies que tinguin un baix consum hídric. Les piscines, famoses piscines, el que s'ha fet és intentar que siguin més petites i que tinguin menys volum d'aigua, tant en rústic com en mula.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:40, seguint repassant la informació insular, la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca ha aprovat l'adquisició de la fàbrica nova de soia per destinar-la al futur Museu Tèxtil de l'Illa.
L'adquisició serà definitiva, es farà efectiva abans que acabi l'any, després de l'acord assolit amb la propietat. L'immoble, declarat bé d'interès cultural el 2018, pateix una degradació greu i requereix una actuació urgent per garantir-ne la preservació. El projecte de rehabilitació inclou la creació d'un museu i una exposició permanent dedicada a la indústria textil, una operació que està valorada amb 9,2 milions d'euros.
Que avui és una fita importantíssima per Sóller, però també per tota l'illa de Mallorca, que aconseguim avui protegir un patrimoni que si no hagués estat pel Consell de Mallorca ara mateix pues estava en una situació que hagués pogut acabar desapareguent. És una passa important per començar a revertir aquest estat en què se troba la fàbrica nova i començar la seva nova vida com a Museu Tèxtil de Mallorca.
Eren les declaracions d'Antònia Roca, la consellera de Cultura del Consell. Més qüestions perquè el tren de Sóller ha acabat la temporada i ho ha fet amb un descens de viatgers d'entre el 6 i el 8%. Comença així l'aturada hivernal del servei, que no es reprendrà fins al primer dia de febrer.
Es tracta d'un servei amb trens històrics que necessiten revisions i restauracions constant. Òscar Mayol és el president dels Ferrocarrils de Sóller.
Bueno, cada any després de la temporada pensa que tant sabia com el material mòbil són un desgaste i aprofitem aquests mesos que hi ha una baixa afluència de passatgers per tancar i retomar totes aquestes obres de manteniment i de restauració tant de la via com el material mòbil.
El tren de Sóller tanca una temporada turística en què s'ha registrat un descens en el nombre de viatgers.
La temporada no ha estat xereca. Sí que és vera que han tingut menys passatgers, o sigui, aquesta massificació que s'hi entén, la impressió d'aquesta massificació, nosaltres no l'hem vista. De fet, ja t'he dit que no tenim menys tancat, però estem entre un 6 i un 8% menys de passatgers.
Enguany, el tren de Sóller ha avançat el tancament per poder acabar a temps totes les actuacions abans de la reobertura, prevista per a dia 1 de febrer, perquè, de fet, les tasques són moltes.
Enguany actuem un poc en els túnels de la banda de Palma, i després també farem un bateig de tota la via, tant sense entrenar de tren com de tramvia, i així mateix també en tramvia, fent també un poc repassar un poc la línia aèria, com ara també previst fer un parell de marges que han caigut, i també un parell de tala de pins, de pins que estan en una forma perillosa que poden caure amunt la via.
El tramvia fins al port de Sóller reprendrà l'activitat dia 21 de desembre, i mentrestant un bus cobrirà aquest servei.
I després de 50 anys de trajectòria, el mestre ceramista Pere Coll tanca una etapa. Aquest divendres jubila i deixa la històrica gerreria de Pòrtol a Marratxí a mans de la família.
Fa més de 50 anys que les mans de Pere Coll conversen amb el fang, un ofici antic fet de fang, aigua i foc.
Te pot crear coses de terra, aigua, foc, en les teves mans, ho fabriques tu, no ha de ser... és tot natural.
Pere Coll, de ben menut, ja jugava amb el fang i a 14 anys va començar d'aprenent a l'olleria de Sa Penya.
Ma mare me va dir, què has de fer, estudiar o a Sa Penya? Diu, no, a Sa Penya. Diu, a veure, vam obrir si te vol.
Va ser el 1996 quan va obrir la seva gerreria a Port Oles, un petit univers on elaboren peces tradicionals i encàrrecs de fang i on amaguen tresors com alguns motllos modernistes de l'antiga fàbrica La Roqueta.
Era el mal autèntic de la primera copa que va venir bons. I això deu tenir 100 i escaig anys.
La feina de Pere Coll, del ceramista, ha viatjat molt lluny. Té un centenar d'obres al Museu Etnogràfic de Barcelona i també ha col·laborat amb artistes tan reconegut com Lin Utzon i Miquel Barceló.
Vam fer una performance per molt de països i va ser una passada.
Ara que tantes olleries tanquen, en aquest cas la jubilació de Pere Coll no implica el tancament d'aquesta olleria de Marratxí, sinó que la família continuarà amb el seu llegat.
Ara me'n quedo dues olleries o tres. I aviat els joves han sortit a estudiar i quan se retiren els vells, adiós muy buenas.
El mestre Pere Coll es jubila aquest divendres i penja el davantal, però el fang, com dèiem, assegura no fa comptes deixar-lo mai.
Amb la trajectòria de Pere Coll arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a Vete Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
2:45. Cita avui destacada en el món dels esports. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui a la baixa el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Toni Fuster, bon dia.
Com anem? Bon dia, Juan Luis. Ha arribat el dia de retrobar-se en la millor competició continental, la Champions. El Palma Futsal cercarà contra el HIK Kiev Ucrania un resultat favorable en el partit d'anada d'aquest vuitens de final. A Hongria, i és el nostre enviat especial, Gavi Fortesa. Bon dia, Gavi.
Bon dia des de Debrecen. D'aquí una estona, a les 3:30, a l'Illes Balears Palma Futsal sortirà cap al pavelló que avui a les 6 de l'hora baixa acollirà el partit d'anada dels vuitens de final de la UEFA Futsal Champions League. Al Palma hi ha optimisme per aconseguir un bon resultat pel partit de tornada que serà a Somos dia 5 de desembre. El rival, el HIK Kiev d'Ucraïna, arriba sense conèixer la derrota ni a la seva lliga ni tampoc a la Champions i s'espera un partit feixuc i competit. Serà a partir de les 6, com sempre, en directe a IB3 Ràdio.
Gràcies, Gavi. Sentim el porter del Palma Futsal, Carlos Barrón, prudent davant un difícil rival, però conscient que encara quedarà un partit de tornada.
Bueno, sabiendo de, hablando mucho del potencial que tiene el equipo contrario, haciendo muchos ejercicios de esa forma y sabemos que tenemos que ir controlando un partido por la diferencia de goles, que es muy importante, así que me imagino que eso, trabajar en sus puntos fuertes y también luego pensar en que nosotros tenemos que hacer lo nuestro y llevar un buen resultado allí para casa.
Barrón gaudeix del moment i aquesta és la seva quarta Champions amb el Palma Futsal. Avui l'anada del vuitens i encara queda camí per arribar a la Final Four.
Bueno, nosotros yo creo que no nos acostumbramos. Sabemos de la dificultad que tiene estar en esta aventura, en este camino y no todo el mundo lo puede jugar. Yo creo que el equipo lo tiene muy en mente de que tenemos que tirar para adelante, que seguir pensando en que nuestro objetivo es llegar a esa Final Four. Y aún nos queda un camino difícil como es ahora con los ucranianos.
Que també ha entrevistat el nostre company Gavi Fortesa a l'ala Ángel Velasco, conegut com Lin, un jugador important també del Palma Futsal.
Y sí que repiten ciertos movimientos y tienen ciertas similitudes en el ataque. Así que nos sirve de ejemplo porque ya hace 2 años también fue un partido muy complicado y sin ninguna duda esta tarde va a ser igual.
L'experiència de Lim fa que el futbolista amb aquest tipus de partit ja no pateixi ansietat.
Yo no, ya son muchos años, yo no, pero sí que es cierto que si miro años atrás siempre tienes ese gusanillo en el estómago, ¿no? Cuando era muy jovencito de que quieres jugar, a ver cómo empieza el partido, a ver qué haces, a ver qué tal estás. Ahora no, ahora tú estás ahí tranquilo, sabes lo que va a pasar, pita el árbitro y hacerlo como siempre, lo mejor posible.
¿Qué pasará? Us sabreu a partir de les 6 aquí a IB3 Radio. HIK Kiev Palma Futsal.
I en futbol s'ha presentat el partit de tornada de la Nations League femenina, la gran final a doble partit que disputaran Alemanya i Espanya.
Espanya defensa el títol aconseguit la temporada passada a la Cartuja de Sevilla i les previsions apunten que sumaran un nou rècord d'afluència d'espectadors a un partit de la selecció femenina absoluta a Espanya, en aquest cas el Metropolitano de Madrid. Avui s'ha presentat aquest partit de tornada escoltant la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez.
La final ideal, ¿cuál sería, Saúl? Es fácil la respuesta, ganar los dos partidos. Me encantaría venir con un gran resultado desde Alemania, pero sabemos que Alemania es un gran rival. El equipo está con muchas ganas de que llegue este partido. Sabemos que se va a decidir allí en el Metropolitano, seguramente. Y desde aquí, pues bueno, animar a toda esa gente que tiene la oportunidad de ver a las mejores jugadoras del mundo, al mejor equipo del mundo, y bueno, pues esas referentes que antes no se tenían, pues las van a poder ver en directo.
I divendres tindrà lloc aquesta anada, Kaiserslautern, a les 8:30 del vespre. Espanya, les mallorquines Catacoll i Mariona Calentell cercaran treure un bon resultat en vista a la tornada dimarts que ve al Metropolitano.
Per part seva, el Reial Mallorca ha tornat avui a la feina després del dia de descans, ja per començar a preparar aquesta visita dissabte a l'estadi de Son Moix de l'Osasuna.
L'equip mallorquinista n'és conscient de la importància dels 3 punts contra un rival directe que lluita per la permanència i que té un punt manco que els mallorquinistes. Guanyar el Navarrero seria un cop de moral important per enfrontar els pròxims partits fins a Nadal. Aquest partit de dissabte, a les 2 del migdia, l'estadi de Son Moix gaudirà d'una prèvia social. El club mallorquinista està incentivant l'entrada a l'estadi. A partir de les 12 hi haurà paella gratuïta per a tots els abonats i aficionats amb entrada. A més, cada soci podrà gaudir de 2 entrades amb un 30% de descompte. I ahir vespre, el jugador Real Mallorca, Pau López Solano, va ser el convidat en el programa Línia de Cindy Betres Televisió. El Papa Pezzolano creu que el Mallorca va per bon camí i dissabte és important que l'afició acudeixi a l'estadi de Son Moix. Escolta'm.
Estoy viendo un cambio, digamos, de lo que veo por fuera, ¿no? Estoy viendo un cambio muy positivo y esto es cuestión de que llegue ya el primer resultado y se vaya generando esa paz interna que necesitan, porque el equipo de este último partido ya dio la cara en los partidos anteriores también. Así que nada, va por buen camino. Ah, muy importante, muy importante. Muy importante porque te necesitas ese empuje también. Allá en Sudamérica le decimos el jugador número 12, ¿sí? Entonces, cuando más empuja, más gente hay y todo, obviamente tenés siempre un plus más. Así que es un lindo momento para apoyar y estar ahí.
I ahir vespre Cornellà va tancar la 13a jornada de Lliga de Primera Divisió amb el Espanyol 2, Sevilla 1.
I avui és nit de Champions, quan sigui les 9 del vespre, 3 dels 5 representants espanyols disputaran la 5a jornada de la màxima competició europea.
Començant pel Barça, que aterra un escenari conegut, Stamford Bridge, on es l'espera el Chelsea. Un dels grans arguments ofensius dels de Flick serà la màgia de Yamil Lamal. Precisament, davant Lamin es trobarà un company de selecció, Marc Cucurella. Torna a la convocatòria de la Champions, Rafinha. El futbolista s'ha mostrat així d'ambiciós.
He jugado algunas veces aquí y he podido marcar, espero poder volver a hacerlo mañana. Espero poder ayudar al equipo a los minutos que estoy en el campo. Si el míster me pone a jugar, daré mi mejor y espero poder ayudar al equipo.
També tornen a la convocatòria blaugrana pel partit d'avui Marcus Rashford i De Jong, no hi és Pedri. D'altra banda, el Villarreal visita el Borussia Dortmund alemany. L'entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, espera un partit molt intens.
Bueno, esperamos un partido súper intenso. Todos los equipos alemanes juegan con un ritmo muy alto. Donde siempre hay mucha ida y vuelta. Nosotros intentaremos controlar sobre todo pues las vueltas y a partir de aquí pues tenemos que igualar la intensidad y ser nosotros mismos.
I l'Atlètic Club de Bilbao jugarà al camp de l'Eslàvia de Praga. Així intueix com serà aquest partit el tècnic del conjunt basc, Ernesto Valverde.
Abierto porque ellos juegan fuerte, juegan duro, juegan arriba, atacan con muchos jugadores, defienden también fuerte y nosotros tenemos que estar a esa altura.
Demà jugaran els altres dos representants espanyols, a les 9 del vespre també. Olympiacos, Real Madrid i a la mateixa hora el Metropolitano, Atleti de Madrid, Inter de Milà.
El campió del món de ciclisme en pista, Albert Torres, va rebre un homenatge per part del Consell de Menorca al casino de 7 de gener de Ciutadella per la fita esportiva aconseguida just fa un mes.
Va ser un acte molt emotiu amb familiars i amics d'Albert Torres i molt veïnat de Ciutadella que varen voler-se al costat del ciclista en un vespre tan especial. Sentim Albert Torres molt emocionat i la seva dona, Maria Delmà Bonnin.
És més difícil xerrar aquí que la pròpia carrera. Intento la marca de Menorca el més en fora possible a totes les competicions. Dedicar unes paraules al meu padrí i a la meva padrina. Sé que avui estaríem molt contents.
Un moment increïble, el fet de poder estar allà, els nins, no? Ell que ja és conscient i... És veritat que un somni, no? Que el poble del meu home li fa reconeixement, és veritat que és molt agraït, no?
I ja res més, Juan Luis, recordem que tornem avui a hora baixa amb el Palma Futsal.
Així és, a partir de les 6, aquí en directe.
Ahir, Champions.
En directe, IB3 en ràdio. Ara fem una pausa i després temps per a la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Apuntar una nova cita cultural a Mallorca. L'any que ve, d'abril a agost, es posa en marxa la primera edició del Mallorca Photo Fest. És un bienal que recull l'esperit del Palma Foto. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Però que vol anar més enllà.
Sí, de fet, convida professionals i aficionats a la imatge a participar-hi, com també als espais que es troben fora del circuit habitual de galeries i museus. L'organitza Art Palma Contemporani i el seu president, Fran Reus, té ben clar el per què.
Trobaven que havien de recuperar la fotografia com una disciplina artística que l'havien... s'havia perdut un poc la presència dins les galeries d'associació, inclús dins els espais expositius públics, recuperant un poc l'essència de Palma Foto, que és un festival que va dirigir Art Palma durant molts anys.
Montse Torres, la coordinadora de la Bienal, comparteix també aquesta necessitat de recuperació, de posar la imatge al centre del discurs artístic.
Creiem que el món de la imatge havia quedat una mica orfen l'any 2015, quan el Palma Foto es va aturar. I avui en dia la imatge estem cada dia consumint un munt d'imatges i no les sabem consumir, no les sabem mirar i tampoc les sabem triar.
De moment són 29 els espais de Palma i la Perforana que s'han animat a formar part d'aquesta iniciativa, però es confia que siguin moltes més d'ara fins a que es posi en marxa a finals d'abril.
I l'actualitat cultural passa també per Nova York, on aquesta matinada Oriol Pla, pel seu paper a Yo Adicto, i Joana Pardos, pel documental d'esports Si Acabó, Diario de unas Campeones, han fet història en rebre 2 Emmys internacionals.
Sí, 2 reconeixements que es donen per primera vegada a professionals del país. Oriol Pla l'ha rebut gràcies a la seva gran interpretació de l'alter ego de Javier Giner, la seva història d'addicció i superació que va narrar a Yo Adicto i que Disney va transformar en una minissèrie. En el moment de recollir el premi, Pla, un dels grans noms de la interpretació espanyola del moment, tenia paraules per la seva família, agraïa l'oportunitat a Giner per haver-li deixat encarnar la seva sortida del laberint i deixava un missatge a aquell les persones que es troben en procés d'addicció. Seguiu endavant, diu. A l'altra banda, hi sou vosaltres.
If you're struggling with addiction and you find yourself in a very dark forest, just keep going. No feeling is final, as Rilke said. Keep going, because on the other side, there's a gift. On the other side, there's you. Thank you very much. Bona nit, Nova York.
L'altre reconeixement, l'Emmy Internacional a millor documental d'esports, com dèiem, ha estat per Se Acabó, Diario de unas campeones, que aspira també a millor pel·lícula documental als Goya. Recull el testimoni de Gemi Arnós Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes o Aitana Bonmatí, que reviuen i parlen en exclusiva sobre el terrabastall generat per l'agressió masclista de Luis Rubiales. Algo me dice
que voy a pasar. I acabam amb una advertència si sou seguidors d'Hombres G, perquè el grup aterrarà a Palma amb la seva nova gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026. Serà el 25 de juliol a Sant Fusterat i les entrades es posen a la banda divendres.
Divendres i a partir de les 10 del matí a les webs oficials de Live Nation, Ticketmaster, El Corte Inglés i Rubio Produccions, en el cas de Palma. Amb 40 anys de carrera, el grup assegura que no ha perdut les ganes de tocar i que la gira és una reivindicació del present i tota una declaració d'intencions. Ells asseguren estan en el seu millor moment i el seu públic també. El mes d'abril, poc abans de començar la gira, a més, s'estrenarà un documental sobre la banda que es podrà veure als cinemes i més endavant a Movistar. Bueno, vamos a ver qué encontramos en nuestra agendilla de teléfonos.
Nunca se són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 25 de novembre, 25è Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, una jornada en què tenen lloc a les Balears diversos actes reivindicatius. Al Parlament s'ha fet una encesa d'espelmes per recordar les 38 dones assassinades enguany a Espanya. Un d'aquests crims, recordem-ho, va ser el d'una dona de 79 anys a Puigpunyent, a Mallorca. Avui dia a les Illes hi ha més de 4.000 casos actius en el sistema Biogent. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. També a Mallorca, la finca de Raixa avui matí s'ha anomenat cada una de les dones assassinades a l'illa d'ençà que hi ha registres. Més d'un centenar de persones s'han concentrat amb els sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres per reclamar l'eliminació de la violència contra les dones. Catalina Ginard, de Comissions, ha reclamat una implicació autèntica dels empresaris per l'aprovació dels plans d'igualtat en les empreses i la secretària d'Igualtat d'UGT, Maria José Cordero, ha demanat mesures per frenar plataformes com OnlyFans, que són instruments d'explotació de la prostitució.
Crec que a dia d'avui encara és una eina que a certa part no s'acaba de creure. I la negociació del plan d'igualtat són per equilibrar i cercar la igualtat real dins els centres de treball.
Però fins i tot han descobert que hi ha comptes il·legals on hi ha menors d'edat. Per tant, això és una cosa a llevar, perquè no se pot consentir que avui dia encara s'estigui comerciant amb les dones com si fóssim un tros de carn.
Avui també és notícia l'ofensiva de l'oposició contra la presidenta del govern, Marga Proens, davant la manca de suports parlamentaris. A una setmana de votar el sostre d'espesar, PSC i Vox han posat en dubte que la cap de l'executiu pugui aguantar fins a final de legislatura i aprovar els pressupostos de 2026. Proens ha reivindicat que governa en solitari per voluntat pròpia.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha afirmat que la imatge del govern és de debilitat i ha advertit que si no els tracten bé, el seu suport no és possible. Des de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià també ha recordat a Proens la seva minoria parlamentària.
Qui pentura tremola davant la possibilitat d'unes noves eleccions és vostè, senyora presidenta, perquè sap que els seus potencials socis, els que vostè va elegir, miren la cadira del senyor Vera amb molt de desig.
Me gustaría que se respetara cada uno de nuestros votos, cada acuerdo asumido y cada palabra dada. y se dejaran de ataques gratuitos para hundir al adversario, que es quien les mantiene en el gobierno.
Tenc un govern en solitari i en minoria, per voluntat pròpia, i que per aprovar lleis aquest Parlament ha de negociar i ha d'arribar a acords. De fet, tot i el renou, en dos anys de legislatura han pogut treure endavant la pràctica totalitat de les iniciatives legislatives que han duit en aquest Parlament.
I el jurat popular del crim de Ses Païsses ha començat avui a revisar les proves presentades a la vista després d'una setmana de judici.
El veredicte del jurat dictaminarà la innocència o la culpabilitat de l'única sospitosa, Isabel Castaño. L'acusada nega que s'acostés al domicili de la víctima i que l'és foc. La fiscalia reclama presó permanent revisada.